migdia, al Mirall, Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La Santa Seu ha nomenat el preside de l'Institut de Litúrgia de Barcelona, Gabriel Seguí, nou consultor de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments. Actualment és també professor de les facultats de l'Ateneu Universitari Sant Pacià de Teologia i Antoni Gaudí. Forma part del Consell del Centre de Pastoral Litúrgica i és el rector actualment de la parròquia de la Mare de Déu del Coll de Barcelona. Moltes felicitats, doctor Gabriel Seguí. Avui a la taula de testimonis parlarem de Càritas, del Dia de la Caritat i del Corpus Christi i del documental El Camí Ignasià, que s'acaba d'estrenar i presentar a Roma, fet des de Catalunya. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions de la Montse Roseta a la producció, del Sergio López a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem! Obrim la taula de testimonis. Arriba la solemnitat del Corpus Christi, que és també el dia de la caritat. Amb un lema general de l'adoració al compromís, l'entitat catòlica Càritas recorda que vivim un temps convuls. Càritas, a més, assegura que vivim un temps d'esperança perquè aquestes realitats, els sofriments personals i els comunitaris, no ens deixen desemparats, sinó que ens endinsen en el cor de Crist crucificat i ressuscitat, font de tota esperança. Ens acompanya per parlar d'aquesta campanya del Corpus Christi Luis Miguel Luna, adjunt a la presidència i cap de comunicació de Càritas Catalunya. Senyor Luna, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Ignasi.
Quin missatge vol oferir Càritas Catalunya a la nostra societat amb aquesta campanya del Dia del Corpus Christi, Dia de la Caritat, encara marcada novament per la pandèmia?
Doncs bé, el missatge que aquest any vol oferir Càritas Catalunya a la nostra societat amb motiu de la campanya de Corpus Christi el reflecteix molt bé el lema d'aquesta campanya: som el que donem, som amor. I aquí doncs el que volem manifestar és que més enllà de la riquesa que pugui tenir una persona, el més important, la riquesa més important, és precisament l'amor, compartir el que tenim. I llavors doncs la campanya vol convidar a totes les persones de la nostra societat a que donem tot allò que té més valor. Pot ser, doncs, en aquest cas, com deien, l'amor, pot ser també esperança, pot ser també alegria. Aquesta és una mica la idea que guia aquesta campanya.
Com detecta Càritas, d'altra banda, les greus dificultats que han viscut moltes famílies en molts casos per primera vegada aquest any com a conseqüència del Covid i de la recessió econòmica?
Les nostres companyes, treballadores socials, doncs cada cop que reben una persona o una família, de manera totalment confidencial, van recollir les seves dades i disposem d'un programa a nivell de tota la Confederació de Càritas Espanyola que ens permet després explotar totes aquestes dades. Per tant, utilitzem sistemes molt rigorosos de recerca de la informació. I després, pràcticament, totes les Càritas diocesanes doncs disposen d'un equip d'anàlisi d'aquestes dades. Són persones especialitzades en el que seria, doncs, tot el que seria estadística, especialitzades també en interpretació de dades, que són les que després ens donen llum sobre tota la compilació de dades que es pot donar, doncs, per tipus de perfil, ja siguin persones grans, joves, persones adultes, també doncs pel tipus d'habitatge en el que viuen, per la seva situació laboral, etc. És a dir, tenim aquests sistemes de recollida de la informació. Aquests cal afegir, a més, el fet de que, en el cas de Catalunya, tenim tres observatoris de la realitat social. L'Observatori de la Realitat Social de Càritas Diocesana de Barcelona, el de Càritas Diocesana de Girona i el de Càritas Diocesana de Terrassa. Aquests observatoris són uns espais de treball que precisament doncs generalment acoten un tema d'estudi o diversos temes d'estudi per un any, i llavors se centren en veure què ens diuen les dades sobre aquell determinat tema. D'aquesta manera doncs, podem parlar més específicament doncs, de la precarietat laboral o de l'exclusió residencial, per exemple.
Estem parlant amb Luis Miguel Luna, cap de comunicació i adjunt a la presidència de Càritas Catalunya. Amb quines grans dades està treballant l'entitat catòlica a les diòcesis amb seu a Catalunya durant aquesta campanya del Dia de la Caritat?
Bé, a nivell de grans dades, tot just ara estem acabant de compilar-les, no?, per tal de facilitar-les en roda de premsa el proper 7 de juliol, que a més, doncs, en comptes de fer aquesta roda de premsa de presentació de la memòria de Càritas Catalunya a la ciutat de Barcelona, doncs enguany doncs, comencem una nova modalitat, que és que cada any presentarem aquestes dades amb una diòcesi diferent. Les magnituds són similars a la d'altres anys, estem per tant per sobre de les 240.000 persones beneficiades per l'acció de les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya al llarg de tot l'any 2021. També, evidentment, doncs, les problemàtiques continuen sent les mateixes. Aquí parlem de moltíssimes persones que viuen una situació d'exclusió social. De fet, una de cada tres persones que viuen d'aquestes persones ateses per Càritas està en situació d'exclusió social. I, evidentment, doncs, això ens fa pensar doncs, en el creixement d'una gran desigualtat social. Un altre tema també molt important, un factor d'exclusió importantíssim, és precisament el treball precari, el treball discontinu, que complica molt l'existència a moltíssimes famílies. Moltes famílies que, malgrat que alguns dels seus membres tenen feina, són el que anomenem treballadors pobres, que no tenen prou recursos com per arribar a final de mes, tot fent front a les necessitats que tenen de pagar doncs, l'habitatge, la llum, l'aigua. Hem de tenir en compte també tot el procés inflacionari que estem vivint durant aquests mesos.
Tenint en compte que Càritas ja porta més de 2 anys veient les conseqüències de la pandèmia i que la necessitat augmenta, què demana l'Església als poders públics i a la societat en general per afrontar el present i el futur immediat?
Càritas, en la seva dimensió de denúncia profètica, ja fa molts anys que continua demanant a les administracions públiques, continua demanant doncs, als governs municipals, autonòmics i, evidentment, al govern de l'Estat, tota una sèrie de canvis importants. En el cas de Catalunya parlem de que és necessari que hi hagi un pla de xoc per la reducció de l'exclusió social, sobretot de les situacions de pobresa severa. És molt important també, evidentment, un pla de lluita contra el que seria l'atur juvenil. Hem de tenir en compte que prou del 50% dels joves catalans en edat laboral doncs, no tenen una feina. I els que la tenen, doncs, evidentment, doncs, tenen una feina força inestable i mal remunerada. Un altre element també importantíssim que hem remarcat en les memòries, els informes FOESA de Càritas, és la qüestió de la bretxa digital. És a dir, hi ha molts joves, moltes famílies que encara no tenen accés a dispositius que els hi permetin doncs, desenvolupar doncs, les classes adequadament. També parlem doncs, d'una manca d'habilitats informàtiques per part de moltes persones doncs, que no han pogut estudiar. No? En suma, pensem que recursos n'hi ha, tant Catalunya com l'Estat espanyol té recursos per lluitar d'una manera clara i contundent contra la pobresa i l'exclusió social, però això requereix decisions polítiques, requereix doncs prioritzar uns temes sobre uns altres.
Molt bé, senyor Luis Miguel Luna, com animaria vostè els qui ens escolten a fer un donatiu aquest diumenge a la col·lecta del Corpus per a Càritas a les nostres esglésies?
Doncs nosaltres diríem, reprenent el lema de l'inici, no? Que som el que donem, no? Quan donem amor, per exemple, no? I llavors hem de tenir en compte que l'amor, diuen, que és la força més important que hi ha doncs, a la nostra terra. L'amor dona sentit a la nostra vida, és el que ens ajuda a evolucionar, és el que ens ajuda a avançar. I llavors nosaltres hem d'estendre aquest amor, no solament, o sigui, hem d'estendre aquest amor més enllà dels nostres familiars, dels nostres amics, i fer-lo arribar sobretot a les persones més vulnerables. Som el que donem, i això també vol dir que ens comprometem amb la cura de les persones més fràgils, ja siguin persones de les nostres famílies, del nostre poble, de la nostra ciutat. I a l'hora d'ajudar, la col·laboració econòmica evidentment sempre és molt benvinguda, però també és necessari el suport de moltes persones voluntàries que amb el seu compromís, amb el seu esforç, experiència i dedicació fan possible aquest gran projecte d'amor que és Càritas. I aprofito l'avinentesa per donar les gràcies precisament als més de 12.000 voluntaris de Càritas arreu de Catalunya, així com als milers també de col·laboradors i un bon grapat d'empreses que doncs tenen una sensibilitat molt gran envers les persones més necessitades.
Moltes gràcies, senyor Luis Miguel Luna, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya. Bona tarda, bona festa del Corpus i fins una altra.
Doncs moltes gràcies de nou per aquesta oportunitat d'estar amb tots vosaltres i que passeu molt bona tarda.
D'altra banda, el documental El camí ignasià es va presentar dimarts a la Filmoteca Vaticana amb la presència de la consellera de Justícia Lourdes Ciuró, la d'Acció Exterior Victòria Alsina, l'alcalde de Manresa Marc Caloi i el superior general dels jesuïtes Arturo Sosa, entre altres personalitats. El film, dirigit per Jordi Roger i produït per Ànima 7, recorda des de Catalunya la figura de Sant Ignasi de Loyola amb motiu dels 500 anys de la seva conversió. El mateix dia es va fer públic que arribarà als cinemes d'Espanya el 22 de juliol de mans de la distribuïdora Adso Films. En parlem amb el mateix director d'aquesta pel·lícula, Jordi Roger, periodista català. Senyor Roger, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què explica a grans trets el documental El camí ignasià?
Doncs El camí ignasià el que explica és el camí, precisament, no? Com uns pelegrins surten de Spezia, de Loyola, que és la població d'on era originari Sant Ignasi, i tot el camí que fan fins a arribar a Manresa, que és reproduir aquest camí, aquest viatge, no solament físic, sinó interior també, que va fer Sant Ignasi ara fa 500 anys, i que va significar la seva conversió. I, de fet, la part catalana doncs és molt important, perquè ell anava de pelegrinatge a Roma, però a Manresa s'hi atura un any, després, abans de passar per Montserrat. I ell allà té doncs la il·luminació del riu Cardener, allà escriu els seus exercicis espirituals, i en definitiva allà forja la idea de crear una cosa que anomenarà la Companyia de Jesús, que avui són els jesuïtes, que tenen 500 anys, i bé, doncs la pel·lícula, aquest documental, doncs intenta reproduir totes aquestes etapes que va fer Sant Ignasi. Ell ho va fer amb una mula, nosaltres convidem a fer-ho a peu, i que comencen, com hem dit, per Guipúscoa, Azpeitia, i aleshores recorren les terres del País Basc, de Navarra, de la Rioja, de l'Aragó i de Catalunya.
Com creu que es pot rebre un missatge com aquest des de la societat catalana d'avui?
La idea del camí és una idea molt actual avui en dia, no? Perquè no fem referència només a experiències religioses o d'un determinat caire molt, molt marcadament espiritual, sinó que caminar, fer aquest tipus de camins, evidentment arrossegat per la gran fama del camí de Sant Jaume, del camí de Santiago, doncs l'ha posat molt de moda, i molta gent, des de qualsevol perspectiva, tant cultural com física com espiritual, doncs emprèn camins, no? És una activitat que està molt, molt, molt de moda, ja des del punt de vista doncs també turístic, esportiu, etc. Aleshores, aquest documental que ens convida a descobrir un camí que no és del tot conegut, que fa poc que s'ha posat en dansa, i ens descobreix molts paisatges. I per tant, doncs ens convida a fer també aquesta transformació, eh? I el punt de vista del documental no és estrictament espiritual o religiós, ni molt menys, sinó que podríem dir que en llenguatge d'ara seria un camí, un reportatge o un documental 360 graus, on hi ha part de natura, hi ha part d'espiritualitat, evidentment, part d'arquitectura, part de gastronomia, part d'esport. Per tant, l'espectador, des de qualsevol punt de vista o des de qualsevol posicionament, doncs pot tenir aquestes ganes de fer-lo i pot descobrir tot aquest ampli món que a més té uns colors molt variats, no? D'aquest verd intens del País Basc a anar baixant cap al món més sec, que tenim un punt àlgic d'aquest paisatge, com hem dit, més eixut, els Montnegros, i després reprendre un altre cop el regadiu entrant a Catalunya i amb una exaltació, evidentment, del paisatge de Montserrat.
Estem parlant amb el periodista català Jordi Roger, director de la pel·lícula documental El camí ignasià. Com es pot percebre aquesta interioritat des del documental Camí ignasià?
El camí, doncs, toca molts aspectes i, evidentment, també la part de l'interioritat cristiana, és evident. És molt interessant i molt maco. Les reflexions que al llarg del documental els cinc pelegrins van fent, no? On anem veient la seva conversió, on anem veient les seves experiències, les seves reflexions, les seves relacions, no? El camí, si es vol fer sencer a peu, doncs és aproximadament un mes. És difícil que una persona tingui un mes per dedicar a fer aquest tipus d'activitat o aquest tipus d'experiència. Es pot fer a trams, no? En tot cas, cadascú pot fer el seu propi camí, des d'un punt de vista més interior, des d'un punt de vista més paisatgístic o més turístic, ja ho hem dit, no? Hi ha moltes maneres de fer aquest camí i per tant, aquelles persones que tinguin aquest punt de vista més religiós, més espiritual, evidentment que els servirà molt aquesta experiència, i potser seria recomanable de fer-lo en solitari si busquen aquest element més espiritual i més de recolliment, més de transformació, que seria en principi el que proposa Sant Ignasi en els seus exercicis espirituals, que és un treball individual.
I el superior general dels jesuïtes, Arturo Sosa, destacava el paper de pelegrí, representat per la figura d'Ignasi de Loyola, ja que deixar-se acompanyar és absolutament necessari. Podem dir, senyor Jordi Roger, que la pel·lícula invita al pelegrinatge espiritual i físic?
Efectivament, el pare Sosa feia referència molt a la idea de deixar-se acompanyar, a la idea del guia, eh? I això es veu molt bé a la pel·lícula, es veu d'una manera molt clara, perquè tenim quatre pelegrins i un guia, eh? El pare Josep Lluís Iriberri, jesuïta, que de fet és pare perquè és religiós, però també és el pare del camí ignasià. És ell qui des de l'any 2011 doncs s'ha encarregat de conceptualitzar-lo, senyalitzar-lo, endreçar-lo, fer les etapes i anar buscant les complicitats sobre el terreny. I en la pel·lícula en Josep Lluís Iriberri ens fa realment de guia, ens explica les interioritats, ens explica totes les etapes que anava passant Sant Ignasi en el moment adequat i en el territori que hi ha sobre el documental, i a part doncs també ens dona totes les referències artístiques, gastronòmiques, culturals. Per tant, recollint aquestes paraules del pare Sosa, del superior general dels jesuïtes, que el camí no és un procés individual, tot i que abans hem dit de fer-lo de manera solitària, però, i això aquí entra molt en l'espiritualitat ignasiana, en l'espiritualitat jesuítica, doncs l'existència d'aquest guia, l'existència de les persones que prèviament ja han fet el camí i que et poden indicar i et poden ajudar a arribar allà on t'has proposat.
Molt bé, i aprofitant que ara ja sabem que la pel·lícula es veurà aviat als cinemes, de quina manera recomanaria vostè seguir el documental?
Doncs sí, la pel·lícula està en principi previst que s'estreni comercialment el 22 de juliol, i de quina manera recomanaria seguir el documental? Doncs com tota persona que se'n va al cinema, és a dir, quan anem al cinema anem per passar-nos-ho bé, bàsicament, i jo convidaria la gent, això, a anar al cine, a passar-s'ho bé i estar molt oberts i a descobrir una experiència, un món, i convidar-los que potser després de veure aquesta pel·lícula els entrarà ganes de fer el camí ignasià o fer-ne una part. I bé, doncs, per tant, davant d'aquesta pregunta de quina és la millor manera d'anar-hi, doncs anar a veure aquesta pel·lícula amb un esperit molt obert, amb ganes de descobrir coses i de deixar-te sorprendre. Ens sorprendrem per l'immens patrimoni cultural que hi ha en totes aquestes comunitats que, com hem dit, passen pel camí: el País Basc, la Navarra, la Rioja, l'Aragó i Catalunya, no? També veure tota la varietat idiomàtica. En el documental, doncs, sentim parlar basc, sentim parlar castellà, sentim parlar català, sentim parlar francès. Ens trobem amb molts pelegrins també durant el camí. Per tant, doncs, la millor actitud per anar a veure aquesta pel·lícula és aquesta: oberts, amb ganes de disfrutar-la i sabent que potser ens agafa el cuquet i aleshores tenim ganes de fer el camí o de fer algunes etapes. Tota la informació també la podreu veure, la informació del camí, doncs, a la pàgina web del camí, Camí Ignasià, que és fàcil trobar-lo al Google, i està tot molt ben indicat, tots els trams, tots els que esteu més habituats a fer aquest tipus de recorreguts, doncs hi ha totes les traces i una informació molt, molt, molt detallada que ens permet i ens facilita molt doncs preparar el nostre propi viatge.
Moltes gràcies, senyor Jordi Roger, director de la pel·lícula El camí ignasià, un documental que s'ha presentat aquesta setmana a Roma i que arribarà aviat als cinemes de Catalunya. Una abraçada, que vagi molt bé, fins una altra.
Molt bé, moltes gràcies i endavant, bon camí, bona pel·lícula i fins ben aviat.
I arribem ja a la recta final del programa. Angelingua gloriosi. La solemnitat del cos i la sang de Crist, que se celebra aquest diumenge, la vivim avui amb tota l'alegria a través d'aquest fantàstic tema del grup Mocedades, una versió moderna del conegut Pange Lingua. Algunes notícies: l'Assemblea General de Socis i Sòcies de Justícia i Pau a Barcelona va proposar dissabte passat Maria Dolors Fernández com a nova presidenta de l'entitat. Assumirà aquest càrrec per 4 anys i serà efectiu quan rebi el nomenament per part del cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella. Dolors Fernández agafa el relleu de l'advocat Eudald Vendrell, que ha presidit Justícia i Pau els darrers 20 anys. D'altra banda, la Germandat Obrera d'Acció Catòlica va celebrar diumenge passat a Montserrat una important trobada, Memòria Agraïda, així es titulava, dedicada a les persones guassistes de tots els temps per commemorar el 75è aniversari de l'entitat. La plec en clima de fraternitat va servir per fer un reconeixement a les persones que han format part d'aquest moviment, la Germanor Obrera d'Acció Catòlica, que pertany a la Pastoral Obrera. I entre les nombroses activitats del Corpus Christi, l'Ou com Balla és notícia, està obert des de dijous al claustre de la Catedral de Barcelona i també per primera vegada el del Seminari Conciliar. Es pot visitar fins demà dissabte al migdia. A més, Wilhelm Danke, filòsof i teòleg i degà de la Facultat de Teologia de Bucarest, va ser dimarts al migdia a Barcelona el segon convidat de la tribuna Joan Carrera, una iniciativa del grup Sant Jordi de defensa i promoció dels drets humans. Danke va pronunciar dins d'un dinar col·loqui una conferència titulada El factor religiós en la guerra d'Ucraïna. Abans de l'acte, presentat pel degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, Joan Torra, Wilhelm Danke va comentar que la religió és malauradament massa utilitzada a Rússia i a Ucraïna. I fins aquí el mirall. Recordem que demà dissabte es recupera una vetlla del Corpus a la Basílica de la Sagrada Família organitzada per Església Jove i que diumenge el cardenal Joan Josep Omella presidirà la missa solemne al Pla de la Seu a l'exterior de la catedral a les 6 de la tarda. Gràcies per la vostra companyia. El mirall torna divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya al 783 de l'Ona Mitja. Bona festa del Corpus i bona setmana. Adéu-siau.